Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'han constituït aquest matí i migdia les Corts Espanyoles en aquesta 14a legislatura de la democràcia, amb l'elecció de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés i Pilar Llop al Senat. Totes dues socialistes catalanes han estat elegides en segona votació i per majoria simple. Finalment, a la mesa entra Vox amb la vicepresidència quarta i queden tres representants del PSOE, tres d'Unides Podem, dos del PP i el de la formació d'ultradreta. Ha estat una sessió en alguns moments accidentada i fins i tot amb un imprevist, una lleu lesió per una caiguda d'Adriana Lastra, que ha obligat a ajornar una reunió que estava prevista entre el PSOE i Junts per Catalunya de cara a la investidura. Més enllà d'això, hi ha hagut les promeses o juraments amb la fórmula d'alguns diputats catalans, els dels partits independentistes, a favor dels presos polítics i de la independència. D'altra banda, us expliquem, a banda d'aquest tema que tractarem avui en el Mirador de l'Actualitat, que s'ha produït un retrocés lleu de Catalunya a les proves de l'informe PISA. Ara fa 3 anys, els resultats dels alumnes catalans es van situar per sobre de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, per primera vegada en les 3 competències que s'avaluen, que són ciències, matemàtiques i comprensió lectora. Ara, en canvi, queda un punt per sobre de la mitjana de l'OCDE en matemàtiques i iguala en la de ciències. A Catalunya, que s'examina a PISA des del primer cicle de l'estudi l'any 2000, en l'última edició hi van participar 1.690 alumnes de 49 centres. Espanya, d'altra banda, perd 10 punts en el seu global, n'aconsegueix 483 i es col·loca per sota de la mitjana de l'OCDE. El primer país europeu que apareix en el rànquing és Estònia, en 4ª posició, amb 530 punts. Destaquem també que 2 jutjats investiguen, en les últimes hores ho hem sabut, la pèrdua d'un ull en 2 persones pels aldarulls després de la sentència. 20 d'arrestats durant els aldarulls han explicat haver patit maltractaments físics i psicològics. Els jutjats que investiguen aquests casos són un jutge de Barcelona i un altre del Prat de Llobregat. En plana cultural, la Fundació Vilacases ajudarà a estabilitzar la situació econòmica de la Fundació Miró amb una aportació econòmica d'1 milió d'euros que s'aniran satisfent al llarg de 10 anys. És una dotació que servirà principalment per mantenir el fons de la col·lecció Miró. Es dedicarà a la restauració i la conservació de l'obra i també al manteniment de l'exposició permanent. I acabem aquest informatiu destacant que el Papa Francesc assegura en un missatge emotiu de la Jornada Mundial de les Persones amb Discapacitat que la inclusió determina el grau de civilització d'una nació. El pontífex assegura també que cal desenvolupar anticossos contra una cultura que considera algunes vides de primera divisió i altres de segona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la situació política. No us perdeu el nostre col·loqui. Avui amb Manuel Milian Mestre, Josep Maria Balcells i Jordi López Camps. Abans, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, oients de Ràdio Estel. Us sonen aquestes paraules? Quan facis una festa, no hi convidis només a les persones importants. Més aviat convida-hi a coixos, cecs, muts. Segur que molts de vosaltres les haureu reconegut. Efectivament, pertanyen a l'Evangeli de Jesús. Però no pensem pas que Jesús està fent una compassió llestimosa. Ans al contrari. Està fent una crida a la inclusió social, perquè Jesús és ben conscient que totes aquestes persones a les que ell està al·ludint tenen moltes més dificultats que els altres per acudir a aquests llocs. I hem triat aquestes paraules perquè pensem que avui, dia 3 de desembre, Dia Internacional de la Discapacitat, que potser estaria molt més ben anomenat dient-li Dia Internacional de la Diversitat Funcional, és un bon dia per recordar-les, perquè malgrat que afortunadament s'hagi avançat moltíssim en inclusió social, laboral i cultural en general, en tots aquests temes de diversitat funcional encara hi ha molta feina per fer. Per això avui podríem dir, quan inauguris un nou local de festes, un teatre, un cinema, un bar-restaurant, quan s'inauguri un nou servei social com una escola, un centre d'atenció primària, una estació de trens o autobusos, quan dissenyis un nou producte comercial, quan urbanitzis una ciutat, quan instal·lis semàfors, pensa sempre en les persones cegues, en les persones que no hi poden sentir, en les persones que tenen reduïda la seva mobilitat, en les persones que intel·lectualment funcionen d'una altra manera. Pensa en tothom, es tingui la diversitat funcional que es tingui. És una crida a tots els professionals, a tota la societat, a totes les administracions, perquè tota persona, en primer lloc, és ciutadà de ple dret. Pensem-hi i actuem. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo. La Oca Gel i el teu rentavaixelles, el duet perfecte per una neteja més que eficaç. La Oca Gel, eficàcia indiscutible. La Oca i Codi desitgen a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i un feliç any nou. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzarem el panorama polític espanyol que viu avui un moment important amb la constitució de les Corts, el Congrés i el Senat, i amb Meritxell Batet, reelegida presidenta de la Cambra Baixa, i una novetat, Pilar Llop, com a nova presidenta del Senat. Es visualitzen, amb aquest primer acte plenari de la nova legislatura, la 14a de la democràcia, les grans dificultats que hi haurà per formar un govern estable i per articular majories i consensos. Amb 22 formacions polítiques diferents, la fragmentació i la pluralitat, per contemplar les dues visions, bat un rècord en la història d'aquesta democràcia a l'Estat. Mentre continuen les negociacions per a la investidura, ara arriba l'hora de la veritat. El rei Felip VI obrirà segurament dilluns vinent una nova ronda de contactes amb tots els grups, tot i que es preveu que no hi vagin ni Esquerra ni EH Bildu. En qualsevol cas, les dificultats encara hi són en un moment polític marcat pel conflicte de Catalunya, amb el necessari diàleg present i futur, les incerteses econòmiques i una sensació de cansament en la ciutadania, més enllà de la seva sensibilitat o les seves idees. Un cop superats els acords per a la mesa del Congrés i el Senat, on el PSOE no té majoria absoluta i necessita el PNB i Esquerra, com passa a la Cambra Baixa, caldrà molta obertura i molts ponts per aconseguir que, tant si és abans de Nadal com si el desbloqueig s'ajorna, no tinguem les tan temudes noves eleccions que serien, atenció, el proper 29 de març. Millor no parlar de dates i deixar que els responsables d'estabilitzar la situació facin la seva feina, fins i tot encara que sigui amb discreció i, sobretot, prudència. Ens acompanyen a la nostra taula, d'una banda, Manuel Milian Mestre, exdiputat al Parlament, escriptor i analista polític. Bona tarda, senyor Milian.
Bona tarda.
Gràcies. També ens acompanya avui Jordi López Camps, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses. Bona tarda, senyor López Camps.
Hola, bona tarda.
I també saludem Josep Maria Balcells, exdiputat del Parlament de Catalunya, periodista i actualment militant dels Comuns. Bona tarda.
Bona tarda.
Del que ha passat avui, que ha tingut moments una mica accidentats, fins i tot amb una situació anecdòtica, però que en tot cas és molt personal, una caiguda d'Adriana Lastra que ha obligat a ajornar la reunió que hi havia prevista entre el PSOE i JxCat avui mateix. S'ha fet un esquins, no té res important, però en tot cas ha patit aquesta circumstància de la qual desitgem que es millori. Però bé, més enllà de les anècdotes, hi ha hagut una mica la visualització, aquesta és la impressió que tenim, que el moment polític és molt complicat, i també per formar un govern a Espanya. Quina és la primera anàlisi? Bueno, i si cal podem sortir del que ha passat avui, ja directament.
No, jo no sé el que ha passat avui perquè...
No ha pogut veure-ho en directe,
però... No, he vist solament fins a les 10.
Li hem posat el dia, ja, per això.
A les 10 no has vist res, doncs.
No,
començat després.
He vist el principi, he vist l'ambient...
Però vaja, ja ha vist el que ha passat, ja li hem explicat una mica.
Sí, no, i a més ja m'acorda que el tema ja no me sorprèn. L'únic que dic és que jo crec que hi ha hagut aquí un arreglo democràtic, però un arreglo...
Sí, la mesa és una mica sorprenent. Tres membres del PSOE, tres d'Unides Podem, dos del PP i un de Vox.
Jo crec que queda més a la dreta, queda molt descol·locada, sincerament. Perquè són tres blocs, dels quals dos són de l'esquerra i un és de la dreta, sumant els dos. Jo crec que això no se correspon a la realitat del Parlament ni de lluny. Ni de lluny. Perquè, clar, el Parlament no tenen majoria tan aplastant dintre del Parlament l'esquerra. L'esquerra sumada.
Sí, sí.
No? Aleshores, jo, a mi aquestes formacions no m'agraden mai. Perquè són niu de problemes. Llavors, com sortiran molts problemes, molts enfrontaments...
Es refereix vostè a Unides Podem, per exemple?
No, me refereixo a que hi haurà molts problemes dintre de la Càmera.
Dintre de la Càmera, sí.
Per interpretació del reglament, per imposició d'una majoria de dos terços que marcarà l'esquerra. I que, evidentment, la dreta, que no és aquesta proporció, no se sentirà còmoda. Per tant, hi haurà molts conflictes.
Sí, sí.
Però, vaja, dit això, a mi crec que és bo que hi ha arrencat la Càmera, és bo que se busca una solució... I és molt dolent que això se faci durar molt de temps perquè aquest país no està ja per bromes. I no està per bromes perquè hi ha problemes molt gruixuts damunt la taula, molt gruixuts, no solament de Catalunya, que és el més, en la meva opinió, és el problema capital de la situació, sinó problemes de tipus econòmic. Avui mateix ha sortit les dades de l'atur i fa pensar, Fa pensar, anem a menys. O sigui, anem a menys creació de llocs de treball, anem a reducció del creixement i anem a una sèrie de factors que moralment ara estan agreujats pel factor català, que evidentment marca la inseguretat en què se mouen les empreses i els empresaris quan no hi ha un govern estable ni a Catalunya ni a Espanya i no hi ha pressupost. En conseqüència, jo crec que hi ha que relativitzar els mals, però hi ha que contrastar els mals majors, com pot ser el repte de Catalunya, el mal menor, com pot ser el de l'economia, i per mi un mal dramàtic que pot ser les conseqüències socials que puguen portar la pèrdua de llocs de treball i la incapacitat de generar nous llocs de treball.
Efectivament, temes molt preocupants. Sobre avui i l'inici de la legislatura...
Sí.
A mi em sap greu perquè estem arribant moment, diem, passat tota una etapa molt de molta precarietat, de molta, diguem-ne, transitorietat de, parlamentària i política, perquè hem estat sense govern, govern en funcions, venint d'unes eleccions doncs, que no han acabat d'una legislatura escapçada, i, per tant, amb aquest panorama extern social greu, i que es pot agreujar a mesura que passen les coses i el temps, es necessita més que mai un govern, i un govern estable i un govern fort. I aquesta és l'aposta que s'ha fet a partir doncs, de la Constitució avui doncs, de les Corts i del Senat i la formació que es preveu del govern. Jo estic esperançat, en el fons. Hem viscut molt de temps en un país marcat pel bilateralisme, amb dues forces polítiques, dreta i esquerra, que s'anaven repartint els governs. Hem entrat en un pluralisme de forces polítiques i el Congrés, com has dit al començament, hi ha 22 formacions polítiques. Realment, sí. Això és, vol dir doncs, que, bueno, que no serà fàcil, com deia el Manolo, lligar tot això, però tenim la dinàmica de la força democràtica. Avui jo no sé si és correcta o no la composició de la mesa, però que en el fons no ha deixat de ser el resultat d'una dinàmica democràtica. Han estat votats la presidenta, han estat votada a la mesa democràticament i ha sortit el que ha sortit. Agradi o no agradi, però hi ha sortit democràticament aquesta composició. Ara, aquí per mi el més important és la formació de govern, i aquí estem. Jo penso que aquí sí que és encara un interrogant, que jo vull pensar que sortirà bé les negociacions que s'estan fent entre Esquerra Republicana i el PSOE, i hem d'esperar que això resolgui la interinitat i engeguem realment un govern més estable.
Senyor López Camps.
A mi també m'ha passat una mica com el Manolo. Jo aquest matí, com faig tots els dimarts, estava caminant per la muntanya i, per tant, fins que no he baixat de la muntanya...
No ha baixat a la realitat, no?
A la plana barcelonina no m'ha enterat el que havia passat.
Però vaja, això ens reciclem de seguida.
Sí, no, de seguida, pues, ja mentre baixava escoltant la ràdio en el cotxe i el que després he pogut anar escoltant, a mi em sembla que la composició d'una mesa dona... Bé, si no es hagués constituït la mesa, avui els analistes polítics, els comentaristes, les ràdios, els mitjans de comunicació, demà no sabrien de què parlar. Però, clar, si, perquè en el fons, jo no sé a quanta gent avui estava preocupada per la constitució de la mesa del Parlament.
Sí, potser l'interès públic és petit, en proporció
sí.
amb la dimensió.
Ara, jo penso que el Manolo ha dit una cosa que m'ha fet pensar, perquè si és una cosa que la composició de la mesa ha de reflectir la composició del Parlament, es podria fer un mecanisme taxat que, doncs, tants vots, tantes persones, i s'ha acabat la discussió sense necessitat, però bueno, no es vol seguir per aquesta via i se'n fa una altra, que és tan...
Hi ha acords bilaterals entre algunes forces, la manca d'acord entre Ciutadans, PP i Vox ha fet que Podem tingui un lloc més a la taula,
és a dir,
i el tingui Vox, també.
Suposo que si s'hagués...
S'ha votat, això.
S'ha votat, evidentment,
sí.
Han votat tots.
El que qüestiona el senyor López Camps és la forma de votar, d'elegir.
La forma, que potser una cosa que ara és un problema i que ens dona a tots per discutir, parlar i reflexionar, potser d'una manera més automàtica hauria de sortir, i altra cosa, mariposa, que tenim problemes més grossos que estar entretenint-nos. Ara, dit això, pel que he vist, avui ha estat un dia com molt especial. A Madrid feia molt de fred,
sí.
Una diputada cau per les escales, una diputada catalana no la criden a l'hora de votar i l'han de repescar. És a dir,
sí, Mireia Vehí, concretament,
sí,
de la CUP.
Semblava com una cosa com molt accidentada, aquest inici. Esperem que això no sigui un presagi d'un malfario, sinó tot el contrari, com deia en Josep Maria, que necessitem avançar, tenir un govern i resoldre els grans problemes que té aquest país, que no són només lligats en el procés, sinó un tema d'un horitzó econòmic que té hi ha uns sorolls de recessió importants, bueno, pues que cal prendre decisions, i quan més consensuades, àmplies i sòlides, doncs millor.
Sí, sí. M'he de dir una cosa, jo respecto la voluntat de la Càmera a l'hora d'escollir els representants de la taula, no, de la mesa, Però no m'agrada a mi el sistema aquest. Ja fa temps que no m'agrada. No m'agrada el sistema...
El sistema de l'elecció de la mesa,
sí,
per,
és
per acords.
Al final és cooptació. Un intercanvi de cartes.
Uh-huh.
I no m'agrada perquè no retransmet exactament la dimensió compositiva o estructural de la Cambra. No són tants diputats, tants representants, que és lo lògic, sinó que és potestatiu en funció de que hi ha un traspàs de cartes i que aquest traspàs pot variar la geografia de la Càmera.
Sí, l'exemple és Podem i el PP, que bueno, Podem té...
Aquest és un exemple, però vull posar un pitjor, perquè hi ha coses que a mi no m'han agradat mai del sistema democràtic o almenys del sistema de la Càmera de Comerç...
De la Càmera
de Diputats.
L'hem entès.
No, però és que de veritat... Mira... Quan se voten, per exemple, els jutges del Tribunal Constitucional, o quan se voten les persones que han de formar la Junta del Poder Judicial, ahí han tret un mercadeig de tu i jo tantos, tu no sé què, tu no sé quantos, i comencen els hombres a discutir i a negociar qui va. I al final te donen una llista a la que tu has de votar. A mi em pareix una agressió a la individual responsabilitat plena del diputat.
Les
jo crec
disciplines...
que cadascú té la seva, claro, però cadascú té la seva consciència política. I, clar, si tu t'obliguen a votar una llista, el sistema democràtic rontolla, eh? A mi no me pareix molt democràtic, això.
Uh-huh.
I porta conflictes. A mi em passa un, i el contaré. Se votava el Tribunal Constitucional. I se votava el Tribunal Constitucional i hi havia una llista... que el Partit Popular a mi em va dir mañana hay que votar esto y esto y esto. Bueno, jo alguns estava d'acord i els altres no estava d'acord. I a les 7 del matí, a l'hotel Palace on residia, mentre una trucada telefònica d'un company molt conegut del Partit Popular, em diu, Manolo, ¿qué piensas votar tú en el Poder Judicial? Digo, en el Tribunal
Constitucional.
Digo, bueno, me han dado esta lista... cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Me dice, oye, pero tú has visto que nosotros no votamos a Manuel Jiménez de Parga. Yo, bueno, no es un terrible revolucionario de extrema esquerra, ¿eh?
Uh-huh.
Y digo, sí, me he dado cuenta. Dice, ¿por qué no cambias el voto? Uh-huh. Digo, hombre, yo prefiero a Jiménez de Parga, obviamente, lo conozco mucho, lo he tratado mucho en Barcelona, y me parece que me viste muy bien el sitio, el cargo, y no me parece elegante que el Partido Popular no le vote, lo es así.
Uh-huh.
No, oye, haz como yo. Como el voto secreto, cambia el voto.
¿Y el van canviar, finalmente?
Es secreto.
No, pero confeso, vaig a collonir.
Clar, perquè tot
perquè,
això...
Perquè, clar, en el moment que un diputado anònimament canvien el vot, automàticament tots es comencen a indagar qui és el que ho ha fet.
Sí.
Comencen les afinitats. Qui és amic de Jiménez de Parga? I clar, primer els catalans, òbviament, i n'érem 6 en aquell moment, diputats del PP catalans. En conseqüència, eres una sexta part i no era difícil acabar la conclusió.
És veritat que...
Jo no vaig fer-ho, em va saber molt greu i m'ha sentit violentat.
Uh-huh.
Jo considero que no es pot fer això. És a dir, tu eres lliure de votar a qui vulguis. Com tu eres lliure de votar al carrer, a les urnes, al qui vulguis.
Aquest
en conseqüència, per què tu t'apliques una disciplina en casos d'aquest tipus?
Aquest és un problema de fons de la nostra democràcia parlamentària, per disciplina, ho sabem.
Per això dic jo que aquest és un tema que a mi no m'agrada mai.
I en aquestes votacions a les quals es refereix el senyor Emilian Mestre són votacions de majories qualificades, no? D'acords entre els grans partits per elegir òrgans de govern de la judicatura, en aquest cas, o el Tribunal
Constitucional. Sí, perquè els grups parlamentaris són fruit o resultat d'un consens dins d'una força política i això els hi dona cohesió i sense una cohesió interna si cada diputat, que en teoria això es pot defensar, anés per lliure, aquí n'hi hauria qui pogués governar ni es poguessin fer lleis perquè sortirien d'on les mil i una. Jo penso que fora d'aquelles coses que per consciència un no està d'acord amb la disciplina de partit, és lògic de que hi hagi una coherència amb la força política en la qual un s'ha integrat. Jo, per exemple, vaig votar en contra de la llei dels toros, el socialista estava al grup socialista, el grup socialista defensava la continuïtat dels toros.
Dels toros, aquella votació famosa de l'any 2010, sí.
I jo, dos o tres més del grup socialista, vam dir que, però per raons de consciència, jo, això no és un problema polític i tal, sinó per una altra història, jo això no puc votar i no votaré, i no va passar res. Va haver-hi una petita sanció, però que ja ho saps, que ja és una petita sanció.
Això me guixo.
Però això no...
Això me guixo.
També hi ha grups que de vegades donen llibertat de vot en determinats casos.
Però vull dir que, si no és per consciència, jo penso que és lògic que els grups parlamentaris tinguin una coherència entre ells.
O sigui, jo la coherència no la discuteixo amb ells. Jo discuteixo la violentació, no dic la violació, dic la violentació de la voluntat del diputat. És a dir, i un altre cas pràctic. Un dia es va debatre el tema del català a les escoles. I, evidentment, la plètora del Partit Popular era el castellano i no sé què. I clar, jo vaig dir, jo no estic d'acord. Jo no voto públicament, jo no apretaré el botó, perquè clar, el mapa surt allí, eh?
Sí, sí.
Qui ha votat. Dic, jo no apretaré el botó a favor d'esta norma, no ho faré. Pues tu sabràs. No, jo sabré, no ho faré. Pues ja sabes, te cae la sanció. Saps què vas fer? Me vaig aixecar i vaig anar a la biblioteca.
Això és el que es fa de vegades amb alguns diputats.
Vale, vaig anar a la biblioteca i no vaig votar. Perquè a mi m'era violent votar contra la llengua de la meva mare, de la meva àvia, del meu avi, etc. I això són coses que els partits a vegades no tenen prou sensibilitat. I no respecten la consciència o la sensibilitat d'un diputat. I ahir és on jo no he estat mai d'acord.
Bé,
no estan mai d'acord.
Has dit un tema de fons que em sembla molt interessant. En tot cas, no l'allarguem massa, senyor López Camps.
No, jo volia dir que el debat és interessant perquè es dona en la pràctica quotidianitat de la vida parlamentària, que en general deuen haver-hi acords amb les propostes que fan cada grup parlamentari, però que en situacions concretes poden haver-hi desacords. Potser caldria és tenir la possibilitat de que en consciència no respectar l'acord i no ser sancionat per això. Però, bueno, és un tema que és interessant la reflexió.
També el de les llistes, que les elegim tancades i bloquejades i podrien ser obertes,
clar.
O almenys parcialment obertes, com a Alemanya, que hi ha un doble vot.
Sí.
Bé, tot això és un tema polític interessant, però que també és un repte, perquè precisament comentàvem abans que la ciutadania té un cansament i una part del cansament ve per aquí, també, no? Per aquestes inèrcies que sembla que no es puguin canviar mai, no?
No, de canviar es poden, tenen quatre
totes.
Anys per endavant.
I tant.
Com aquí a Catalunya, que porta no sé quants anys sense una llei electoral catalana. O sigui que
efectivament.
Tothom pot posar fil a l'agulla si volen.
Sí. Aquí, fixa't que demanem molt la capacitat d'autogovern i les llibertats i tal, i hem sigut incapaços durant tota aquesta etapa de fer una llei electoral.
Perquè la gent fa números.
Per què? Perquè fan números, vull dir.
Clar. I uns partits es beneficien més i altres menys.
I n'hi ha hagut manera. Sí.
Bé, avui amb Jordi López Camps, amb Manuel Milian Mestre i amb Josep Maria Balcells compartim el nostre col·loqui parlant de la situació política el dia en què s'han constituït les Corts Espanyoles, el Congrés i el Senat. Sobre la presidència del Congrés i del Senat, alguna valoració? Al Senat hi ha una figura nova, aquesta socialista Pilar Llop, una jutgessa, per cert, o una jutgessa ara retirada temporalment. No sé si la coneix algú, la nova senadora socialista.
No, a mi m'ha cridat l'atenció una cosa, el cognom.
Sí.
Per dos sentits, per dues coses.
Alguna reminiscència catalana deu tenir, no?
No, perdona. Perdona, el Pol Imaginació, que diu Forcall Llop, està ple.
Sí.
Està ple. Ah. Aleshores, clar, quan he vist el cognom, dic, caram, qui pot ser? Però pot tenir, segur que té alguna filiació, almenys d'aquella zona dels Ports de Morella, on el cognom Llop és molt comú.
Sí. Molt bé.
I això m'ha cridat l'atenció.
També n'hi ha aquí a Catalunya.
Sí,
però
sí, clar. Sí. I la segona excepció del tema és precisament, ja sabeu que en temps de la República els Llops eren els diputats que feien maleses, que atacaven despiadadament, bueno, els rufians primers de l'època. No el rufian d'ara.
Sí,
no?
Sí.
Que ara és un marcell. No, el rufián primer, que mossegava. Bueno, pues aquest fet me crida l'atenció molt, perquè, clar, aquesta senyora, que de la nada ha aparegut el president del Senat, perquè aquesta ve del carrer. Penso que fa molt poc temps que...
Està a Madrid, no? Sí, està per l'Assemblea de Madrid, no?
Era senadora per la Comunitat de Madrid.
Això vol dir que era diputada,
sí.
I ara ha estat elegida directament.
Però un salt important, no ens enganyem, sí, és la quarta autoritat de l'Estat,
Hauríem de valorar el fet de... Sí, el tema feminisme, que avui jo penso que està molt més consolidat, la exemplarització en el Congrés, és bo que el president, la presidenta del Congrés sigui una dona, la presidenta del Senat sigui una dona, el govern que va formar Pedro Sánchez, la meitat eren dones, vull dir, tot això va ajudant a configurar una imatge diferent del que tenim, doncs, de la visió
Josep
política.
Maria, jo penso que hi havia un problema que hauria de ser difícil per al PSOE, o per alguns del PSOE, tenir dos presidents...
Els catalans.
Dos catalans, per als equilibris interns, I que, bueno, algú li hauria de dir, hombre, intentemos que uno sea catalán, pero el otro no. I això, al final, també s'acaba així. Tots hem vist...
Veurem on acaba parant el Manuel Cruz.
He sentit dir que està allò reservat per importants responsabilitats.
Vull dir que
no fan ministre.
De universitats.
Sí. Fan ministre, ja se sabia, perquè aquesta és una possibilitat.
Improviso.
Però també diem que aquest ministeri volia... El volia el Podemos. El volia Podemos.
No sé. Bé, veurem què passarà. En tot cas, Pilar López, filla de Madrid, estava a l'Assemblea... ha estat senadora per l'Assemblea de Madrid i té 46 anys. És, però el pot considerar de les polítiques relativament joves i sobretot que no té experiència. És nouvinguda, però en tot
tampoc
cas...
Tampoc tenia experiència el
Manuel Cruz, efectivament, sí. L'anterior president del Senat. Bé, una qüestió. Què creuen que pot passar ara? Si abans de la pausa que hem de fer aquesta hora ho podem comentar breument, hi haurà el desenvolupament normal de les consultes, pot haver investidura abans de Nadal? Sembla que Pedro Sánchez assumeix, almenys implícitament, que serà després de Nadal.
A mi em sap greu que es trigui. Ja fa temps que anem amb interinitats i que això s'allargui, no fa cap bé a la situació política del país. Per tant, com més es pugui accelerar, i em semblaria interessant. Ara, les coses són com són, i en aquest cas Esquerra Republicana està jugant el seu pes decisiu i si això ens força el fet de resistir-se a donar un plàcet a la investidura que pugui retrobar o pugui adquirir compromisos de Pedro Sánchez, farà que això se'ns allargui fins al gener. Però jo penso que això, entre cometes, això acabarà bé. És a dir, això acabarà amb investidura i amb l'abstenció, com a mínim, d'Esquerra Republicana.
Sí, començo pel final. Penso que acabarà bé. Jo també penso el mateix. I cal entendre que Esquerra, el 21 de desembre, té un congrés, amb el qual també deu ser el moment per copsar l'estat real de la militància davant d'això.
I pot haver més coses pel mig, Estem pendents d'una sentència del president Torra.
Sí.
Pot crear això una
inhabilitació.
Una inhabilitació.
I els Junqueras, també?
Sí, el 19 de desembre, sobre la condició d'eurodiputat.
Això no afecta tan directament el govern d'aquí, això, el Torra sí que si l'inhabilita, bàsicament entrem en una altra situació d'interinatge del vicepresident i, per tant, eleccions a la vista.
Perdona, Josep Maria, però hi ha recursos i això demoraria, ha de ser sentència ferma.
Sí,
i això demoraria...
Dos mesos.
Dos mesos només?
Dos, tres mesos, sí.
Sí,
això se'n va al febrer, març, com a molt.
Senyor Emilian Mestre.
Jo penso que és una disbauxa el que estem vivint en aquest sentit. Que tinguem una situació perentòria durant 8 o 9 mesos, perquè al final sumant seran això. Que el 28 d'abril hem saltat al 10 de novembre. Que el 10 de novembre ho estem allargant fins al gener. Jo crec que és una suma de factors negatius que no és bo. No és bo perquè és una transició tan llarga, tan lenta, tan intrincada, que, clar, aquesta provisionalitat afecta a tot el sistema comercial i social.
És que està condicionant els pressupostos d'aquí, d'allà, i per tant aquí això no...
Tot. Aleshores, clar, aquest és un tema molt greu, evidentment. I la meva visió és molt més crítica que la que puguem manifestar en aquesta taula en aquest moment. Jo crec, sincerament, que aquí hi ha un esbiaixament del problema greu. Este país requereix estabilitat. Absoluta estabilitat.
I no es donen les condicions.
I no es donen les condicions. I aquest govern no sortirà estable. i tornarem a caure els mateixos problemes. I jo, a mi em sembla una cosa tremenda quan veus tu que una societat que està patint, que hi ha problemes greus, que venen una tempesta econòmica molt sèria, que aquí hi ha un Brexit a la vora de la taula, que aquest Brexit acabarà inexorablement portant les aigües al carril nord-americà, que per això el senyor Trump està fent tot el possible per esfonsar la unitat europea, perquè ho està fent, i serà, ho està fent i ho està intentant, i no pas juga totes les cartes possibles, igual que el senyor Putin, on hi ha un merder, allà està Putin, doncs ara està passant en Trump el mateix. Però convergeixen els dos poders, tots dos per esfonsar la Unió Europea, la Comunitat Europea. I clar, sincerament, ho dic, això, allargar aquesta situació tan provisional, me pareix molt, molt delicat i molt perillós. I crec que la consciència política té un fonament ètic, i això ho predicaré sempre, perquè sense ètica no hi ha política, diguin com vulguin i posen-se com vulguin. Sense ètica no hi ha política, i l'ètica demana, sobretot, arreglar les coses de la població, satisfer els problemes que hi ha en la societat i donar un estat de benestar amb garantia. I això és el que no veig.
Perdoni, senyor Milian, que és molt tard. Fem una pausa i, en tot cas, ens quedaran pocs minuts, però almenys podrem comentar algunes coses sobre possibles alternatives, més enllà d'aquesta previsible majoria entre PSOE i Podem i abstencions o col·laboracions d'altres forces. Ara mateix tornem.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Tornem al col·loqui, passen 37 minuts de les 6, passen 7 minuts de 6:45, i anem ràpidament al Rafa Sanahuja i la notícia curiosa. Avui ens parles del Senat, oi, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui que torna, perquè sempre torna la política al mirador, en el dia en què es constitueixen aquestes cambres de govern, he volgut portar una mica d'informació de servei al programa, perquè molt es parla del Congrés dels Diputats, però no tant del Senat. Així que avui vull recordar el patito feo de les cambres i us parlo de diferències entre Congrés i Senat. Espanya és un país, cal recordar-ho, amb un sistema bicameral, perquè el poder legislatiu es divideix en dos organismes, el Senat, o Cambra Alta, i el Congrés dels Diputats, o Cambra Baixa. Els representants d'aquests òrgans són els encarregats de governar el país mitjançant l'aprovació de lleis i pressupostos. Tant el Congrés com el Senat tenen poder legislatiu, és a dir, poden aprovar i rebutjar lleis. El Congrés representa a tots els ciutadans del país i debat i redacta les lleis. En canvi, el Senat, aquí està el canvi, no pot proposar lleis, sinó que revisa i proposa canvis als projectes de llei que li lliura el Congrés. A més, el Senat representa els territoris, per això s'encarrega d'establir acords entre comunitats autònomes i assegurar que les regions compleixin la Constitució. Espanya és un sistema bicameral, però asimètric, perquè en la pràctica el Congrés dels Diputats té més poder que el Senat. El Congrés té 350 diputats i el Senat tan sols 266 senadors. Sovint, la població d'un país es distribueix de manera desigual. La majoria d'habitants es concentra en les grans ciutats, com Madrid o Barcelona, mentre que a les zones rurals hi ha menys densitat de població. En unes eleccions, si només es tingués en compte el nombre total de vots, les ciutats tindrien més poder de decisió que els entorns rurals, amb necessitats i problemes molt diferents. Però en la pràctica no és així. Això és deu al fet que quan es va redactar la llei electoral el 1985, els legisladors van voler donar avantatge a les províncies amb menys habitants, perquè la seva influència en les polítiques de govern no depengués de la població. Unes quantes dades, us he portat avui una mica d'història, Ignasi, per fer justícia, mai millor dit, a una cambra una mica més desconeguda.
Un altre dels temes pendents, sens dubte, gràcies, Rafa, el de la reforma del Senat, en el qual ara no podem entrar. Però sí que els volia preguntar per aquesta proposta. Avui hem sabut, per exemple, que Inés Arrimadas de Ciutadans ha proposat directament a Pedro Sánchez una reunió, diu, urgent per sumar, diu, 221 diputats, que són els que formen PSOE, PP i Ciutadans. Aquesta majoria alternativa seria viable? Parlava abans del món econòmic el senyor Milian Mestre. Moltes vegades es demana des d'una part de la societat, això també.
Jo...
Sí, ràpidament, sí. Perdoni, senyor Balcells, si té 30, si ho pot dir en 30 segons, li agrairé.
30 segons. Jo voldria recordar una cosa. A l'Ajuntament de Barcelona, a la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona, hi va haver un moment que es deia si Esquerra Republicana seria o no seria, agafaria l'alcaldia o Podem. I Valls,